I són ara les 9, resumim els temes més destacats d'aquest matí de dijous. Accident mortal avui a Menorca. La víctima, un motorista de 55 anys que ha perdut la vida en xoc frontalment contra un vehicle a la carretera de Calambós.
Ha estat de vés les 7 del matí. Tot apunta que la moto ha envaït el carril contrari i, a conseqüència de la col·lisió, el conductor ha sortit disparat uns 20 metres i la motocicleta s'ha calat foc. A l'arribada del 061, el pacient ja era mort en cremades greus a bona part del cos. La passatgera del cotxe, una jove de 28 anys, ha estat traslladada a la Clínica Joaneda amb ferides lleus.
I el portaveu les Balears de l'Associació Professional de la Magistratura, la majoritària dels jutges, adverteix que pràcticament tots els jutjats de les Balears estan congestionats.
En una entrevista fa uns minuts a l'informatiu Matí, Alejandro González, mariscal de Gante, ha recordat que els mitjans humans són totalment insuficients, amb plantilles molt ajustades i hi ha també manca d'espais. Critica que, per tot això, el termini de resolució dels casos és excessiu.
Las plantillas llevan congeladas mucho tiempo mientras la población de Baleares ha ido creciendo a lo largo de los últimos años y además gravemente en la última década. Y hay juzgados colapsados en Palma, en Ibiza, en Menorca. En realidad todos los juzgados empiezan a estar colapsados, por desgracia. Ya no hay juzgados que no lo estén.
Ho ha denunciat hores abans de l'acte d'obertura avui de l'any judicial a les Balears que enguany es fa a Menorca. Serà presidit pel president del Tribunal Superior de Justícia, Carlos Gómez, a la sala de visites dels jutjats de Maó.
I en aquesta hora ha de començar la reunió del Consell de Govern, que avui es fa de manera extraordinària en dijous i a Formentera, al Far de la Mola.
Serà coincidint amb la visita del president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijó, a l'illa, on parlarà sobre la crisi migratòria amb sindicats policials i associacions de la Guàrdia Civil.
També avui està previst que surti des de Cartagena el vaixell militar de l'exèrcit espanyol que s'ha mobilitzat per protegir la flotilla d'ajuda humanitària a Gaza i a la qual hi viatgen activistes de les Balears.
Ho ha anunciat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, des de Nova York, on participa a l'Assemblea General de l'ONU.
Que el gobierno de España exige que se cumpla la ley internacional y que se respete el derecho de nuestros ciudadanos a navegar por el Mediterráneo en condiciones de seguridad.
També ha intervengut el rei Felip VI, que ha demanat aturar la massacre a Gaza. Durant el discurs no ha fet servir, però, la paraula genocidi.
I una setantena de veïnats de Serenal s'han concentrat davant l'Ajuntament de Llumajor per reclamar solucions als problemes amb la recollida de fems. Tot coincidint amb un pla municipal a Llora Baixa, molt agitat, en què els veïnats demanaren explicacions a la Batlessa.
Així que l'escola és la primera edil, defensa que ja es treballa en un nou contracte, mentre que Jaume Oliver, portaveu dels socialistes, es mostra escèptic.
Los procesos administrativos y la burocracia de la administración es muy lenta. Desde el momento...
Y ahora parece que en 6 meses, después de 6 años, lo vamos a arreglar todo. Mire, perdone, señora alcaldesa, no nos lo creemos.
I un darrer punt, les autoritats de Dinamarca anuncien el tancament de l'espai aeri d'un dels seus aeroports més grans en el nord del país davant la presència de drons.
De moment, la presència de drons d'aquesta matinada ha afectat com a mínim 4 vols. Aquest nou incident a Dinamarca s'afegeix als de Polònia, Romania i Estònia. L'autoria d'algunes d'aquestes incursions apunta cap a Rússia.
Arribam a les 9:04, moment ara perquè comença el programa al dia.
Més informació a ib3notícies.com.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va a la Formentera. Despertat de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. El dia, amb Marta Grau.
Bon dia, benvinguts al dia. Són les 9 i 5 minuts. Encetam el programa. És dijous, dia 25 de setembre. Tenim, de moment, 17 graus de temperatura. El vent a la Mediterrània va disminuint, tot i que encara queda maror. També zones amb forta maror per mar de fons, sobretot de component nord. Probabilitat d'algun ruixat ocasional a Menorca i també al nord-est de Mallorca. Sol, això sí, tant a Eivissa com a Formentera per al dia d'avui. Estem compartint el mapa de les temperatures on veiem que les màximes poden arribar als 25-26 graus. De nou, l'habitatge avui en el punt de mira per diverses raons. Una, la més important, agents de la Policia Nacional i inspectors d'habitatge del govern han detectat una inspecció conjunta d'11 infrahabitatges amb banys comuns, tots ells aixecats en una propietat a Manacor i pels quals cobraven un lloguer, malgrat estar en condicions insalubres. El recinte inspeccionat presentava algunes condicions precàries, per higiene, per acumulació de restes d'escombràries, també residus orgànics i insalubritat. Els sostres estaven molt deteriorats, les estructures, com veus a les imatges, eren molt poc estables. A més, comptava amb una instal·lació elèctrica deficitària. No són els primers infrahabitatges dels quals feien referència, recordant també els de Joan Miró, se troben en el punt de mira. Respecte a aquests, els de Manacor, el govern ha obert diligències per poder interposar un expedient sancionador. José Luis Mateos, conseller d'Habitatge, l'escoltam.
Desde Asuntos Sociales de Manacor, pues también ya se han puesto en contacto para tratar de dar solución a esta situación de esas personas que se hallan en esta tan delicada situación de vulnerabilidad. En cualquier caso, insisto, forma parte de las funciones de la Dirección General de esta inspección para que no podamos dar cobertura bajo esta situación, es verdad, de emergencia habitacional que vivimos, pero que haya personas que no solo se lucren, sino que abusen de esta situación y que encima provoquen pues daños a otros que estan en esta situación de vulnerabilidad extrema.
També parlam de migració, però en aquest cas amb un possible canvi de perfil respecte a les arribades de les embarcacions a les nostres costes.
Sí, Marta, bon dia. El que ha canviat exactament, hem de dir, Marta, és la capacitat que tenen ara aquestes barques, aquestes embarcacions. Es duplica el nombre de migrants que cada embarcació transporta en aquestes embarcacions les persones des d'Algèria cap a les Balears. Experts de migració han detectat que des de l'any 2023 aquest tipus de màfies sobrecarreguen aquestes barques, aquestes embarcacions, que han passat de dur entre 10 i 13 persones a transportar-ne prop de 20 o 25. Són dades que recull el darrer informe de l'ONG, el Fòrum Tunisià dels Drets Humans i Econòmics i Socials, un document que situa aquesta situació com l'origen de l'increment dels naufragis i també de les morts en la ruta migratòria cap a les Balears.
En Crònica Nacional, què és el que destacam?
I d'avui, sens dubte, el focus està en Begoña Gómez, la dona del president del govern, Pedro Sánchez. Ahir varen saber que el jutge Juan Carlos Peinado va concloure la instrucció contra la dona del president i ha fet la passa per enviar-la a judici per un delicte de malversació davant un jurat popular. La cita serà dissabte que ve, l'hora baixa, per concretar la seva imputació.
Les reaccions no s'han fet esperar. El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha carregat contra el govern de Pedro Sánchez després de conèixer la decisió de Peinado, considerant que la situació de Pedro Sánchez en aquest moment és insostenible davant dels presumptes casos de corrupció que envolten el seu entorn familiar. Per cert que avui Núñez Feijóo es reunirà a Formentera amb sindicats policials, també amb associacions de la Guàrdia Civil, també ho farà amb la presidenta Marga Proens per tractar la crisi migratòria, una trobada en la qual, com dèiem, estarà acompanyat de la presidenta del govern, Marga Proens.
I dins l'àmbit internacional, què és el que destacam d'avui dijous?
I de nou el foc a la flotilla de la Llibertat. L'exèrcit espanyol ha mobilitzat un vaixell militar per protegir les embarcacions d'ajuda humanitària a Gaza. La Global Summit, on hi viatgen activistes de les Balears, ha partit un seguit d'atacs amb desenes d'explosions en aquests darrers dies. L'embarcació sortirà avui mateix des de Cartagena, segons ha anunciat el president espanyol Pedro Sánchez, que és ara a Nova York, on participa, ja ho sabeu, de l'Assemblea General de la ONU. Altres països, com Itàlia, també han enviat fragates militars per protegir la flota. Sense deixar aquest context, el de les Nacions Unides, ahir també va ser destacable el discurs del rei Felip VI, que va condemnar la devastació i els bombardejos indiscriminats del govern israelià sobre la població civil i ha reclamat a Hamas l'alliberament d'ostatges.
Nos cuesta tanto comprender lo que el gobierno israelí está haciendo en la franja de Gaza. Por eso clamamos, imploramos, exigimos detengan ya esta masacre. No más muertes en nombre de un pueblo tan sabio y tan antiguo que tanto ha sufrido a lo largo de su historia.
La frase del dia avui, com no podia ser d'una altra manera, té a veure amb la pau.
Així és, Marta, n'han triada una de Martin Luther King. La pau no és absència de guerra, sinó presència de justícia. Cantava John Lennon, Give Peace a Chance, dona'm una oportunitat a la pau. Martin Luther King la va pronunciar en el marc dels seus discursos i escrits pels drets civils als Estats Units, per remarcar que la pau autèntica no arriba només quan callen les armes, sinó quan hi ha justícia i igualtat real.
Sempre ens demanem en aquestes hores què és allò del que tothom està parlant, del que no podem prescindir.
I d'un estudi que ens ha sorprès de la revista Science Advances, que relaciona canvis en el cicle menstrual en l'abús del telèfon mòbil. Un estudi publicat per Science Advances ha trobat que abans de l'any 2010 moltes dones tenien cicles menstruals sincronitzats a la lluna plena o la lluna nova, però què va passar després? I que la hipòtesi que ells proposen és sorprenent, que la llum artificial, especialment la dels LEDs i les pantalles i els telèfons mòbils, hauria trencat aquesta connexió ancestral del cicle de les dones a la lluna. El cervell humà, molt sensible a la llum blava, podria haver perdut la referència lunar. I tot i això, la comunitat científica es manté prudent i és un estudi que encara, diguéssim, està en estadis inicials. El nombre de dones analitzades no és gaire gran, hi ha molt de factors que poden alterar el cicle menstrual, ja sigui l'estrès, la dieta, les hormones, i sí, també el canvi climàtic, que després també parlarem de com afecta, per exemple, algunes malalties amb animals. Heu notat res, companyes? Clar, com que vos tenc aquí ses dues, me veig obligat, jo no puc parlar de cicle menstrual, seria mansplaining, per tant, he d'anar a voltros.
La veritat és que si jo he patit o estic sofrint algun canvi en aquest sentit, no ho he notat. Sempre he associat els meus canvis i els meus cicles més a la lluna que en el telèfon mòbil, la veritat. Però crec que haurem de fer com Naitana, Xisco, i deixar una miqueta el mòbil de banda i deixar-ho de banda. Perquè,
no només per a no llamar-te, sinó per a regular-me.
No, para no llamar-te i para a volar-me mejor.
Però on trobes...
Perdona, per mi, és que ara vull canviar.
Avui tenim
el tot de respecte. Que va Martin Luther King, però pens que la frase del dia és Joana Maria Maroto, deixaré el telèfon per volar-me millor. És que hi ha vegades que l'univers te fa aquests regals en directe. No puc dir una altra cosa.
Un estudi científic que jo crec que el manco fa pensar que tenim massa a prop el mòbil i com mos condiciona. Però hi ha despertadors que te puguin substituir perfectament el mòbil, que tinguin repetició d'alarmes, perquè això és el que me fa passar pena.
Clar,
no hi ha despertadors d'aquestes característiques. No. Si qualcú el troba, que per favor mos ho faci saber.
Clar, el meu sona i tot d'una querida baixa pipa ella, en el que
ja no torna a sonar.
El genealògic ja no torna a sonar.
Clar, si és dels que necessites més d'una alarma per aixecar-te, i d'on necessites també el mòbil.
Ara hem trobat el secret, Marta Grau. No, però estic en tu que de vegades el mòbil sigui ja condicionat molt les nostres relacions socials i jo, per exemple, m'estic tornant molt més sec des que tenim mòbil. Jo abans, quan me feia les revisions cada any a l'optometrista, anaves allà i m'augmentava un res. En canvi, ara, cada vegada que hi vaig, estic metge, arribarà un moment que és que arribaran abans les ueres que jo en aquest estudi.
Tornant i és pas telèfon. En el despertador, vos torn recomanar una vegada més, ja em vaig parlar ahir en els 5 dies, el rellotge que vibra per no sentir cap renou i despertar-vos. Mm-hmm. O sigui, vibracions per despertar-vos.
Això és important. Mira, hi vaig mantenir aquesta conversa amb una persona en qui compartesc horitzontalitat, perquè és cert que si se desperten abans que tu, te desmunten el cicle de desdormir. Mm-hmm. És que han d'apuntar tantes coses per ser feliços.
Sí. Fora mòbil, fora llum nocturna...
I per a ells que tinguin rellotge amb vibracions per no despertar-te.
És una notícia que han triat com la més viral, com la notícia de la qual xerra tothom. Qui sap si tenim temps també de poder saber si aquest estudi científic que hi ha al darrere té més conclusions, a banda de com afecta el mòbil a la lluna, a les marees, a la menstruació... Companys, avui... Molt bé, comencem d'aquesta manera el dijous. I com sempre, la bona companyia d'Albert Borràs, Andreu Tauler, Facundo Tenaglia als comandaments tècnics, Yolanda Ruiz a la producció, encetam aquest dia, encetam el dijous.
El dia, amb Marta Grau.
Són les 9:15. Comença la nostra tertúlia, com sempre començant per saludar els periodistes que avui ens acompanyen. Guillem Porcel, Alicia Mateos i Angie Galvin, a tots tres, benvinguts, bon dijous a tots.
Bon dia. Hola, bon dia.
Probablement, vosaltres que també treballeu a la premsa escrita, sabeu que una de les notícies més comentades de les darreres 24 hores són aquests infrahabitatges a Manacor. No és la primera vegada que xerram d'infrahabitatges en aquest programa, perquè recordant, vàrem parlar dels infrahabitatges del carrer Joan Miró, que per cert encara hi ha gent que hi viu. Avui ens referim als de Manacor. Record per si qualcú encara no té informació al respecte. Agents de la Policia Nacional i inspectors d'habitatge del govern van detectar en una inspecció conjunta 11 infrahabitatges de tipus barraca. Tenien banys comuns, sostres deficients, fems pràcticament per tot. I, com sempre, una persona al darrere que cobra aquest lloguer, una persona que s'aprofita de la necessitat vital que hi ha ara mateix sobre habitatge. Alicia, comença a ser freqüent això d'infrahabitatges i delicte, perquè a la fi una persona que lloga i s'aprofita d'una necessitat acaba sent un delicte.
Sí, la verdad que siempre hay el tipo infractor pícaro, se me queda corto, que aprovecha la necesidad y la emergencia habitacional que tenemos en Baleares para hacer negocio. Nosotros hoy publicamos en última hora que desde que está en vigor la ley de vivienda, que es del año 2018 hasta 2024, ya el gobierno ha impuesto 108 sanciones por un valor de 3,3 millones de euros. Todavía están pendientes de tramitar las de 2025. Ayer hablaba con el director general de vivienda y me lo comentaba. Claro, es que la situación es preocupante porque hay una necesidad de vivienda muy importante y hay personas que se están aprovechando, sobre todo de ciudadanos pues con pocos recursos, temporeros que vienen a hacer la temporada, para alquilarles sótanos e infraviviendas que no son habitables de ninguna de las maneras. A mí me parece la máxima degradación del ser humano, de cómo te puedes aprovechar de alguien para alquilarles esto. Ayer tuvimos el caso de Manacor, pero hasta ahora el más sangrante ha sido el del policía local de Palma, que alquilaba, creo que eran 68 infraviviendas.
Y preus, 400, 500, no eran económicos.
No, para nada. Entonces, yo me parece muy bien que el gobierno haya puesto el foco en esto, que haya una normativa que, de la pasada legislatura, que multe y sancione esto, porque me parece un delito gravísimo. De hecho, la infracción está tipificada como muy grave.
Bueno, i es pot afrontar una multa de fins a un milió d'euros a aquesta persona que ha comès aquesta infracció. Vull dir que fins i tot és una multa molt elevada, però tenint en compte el que fa i la situació en què se troben aquestes persones, sembla que se queda fins i tot curta, no? Tenint en compte la qualitat humana d'aquest ésser humà, per dir alguna cosa. Nosaltres aquí a Mallorca tenim l'exemple de Joan Miró que comentaves, no?, que és gent que fins i tot paga i fins i tot tu xeres amb ells i estan fins i tot agraïts. Hi ha gent que està, hem arribat a aquest punt, no?, en què has d'estar agraït per pagar per un infrahabitatge 600 euros, no?, gent que no té ni finestres i que viu unes condicions totalment deplorables, però que fins i tot està agraïda de tenir un sostre, no? Hem arribat a uns punts inconcebibles. Però després, si mirem més enllà de l'illa de Mallorca i ens fixem a Eivissa, no?, que sempre se diu, no?, que Eivissa sempre és on comença la precarització, no?, que després ve cap a Mallorca, tenim els exemples de Can Roba 1 i Can Roba 2, que és una, bueno, eren uns assentaments de barraques en els quals també pagaven a un propietari que fins i tot era un propietari pirata, perquè no era d'ell només el terreny, sinó que era en copropietat amb els seus germans, i que aquestes persones pagaven per un tros de terra 700 euros. Vull dir que ni tan sols pagaven per tenir un sostre, sinó que pagaven per poder construir ells mateixos la seva barraca, no? I hem arribat a uns punts insospitosos.
Sí, en el cas de Can Roba eren solars.
Sí, era un solar.
Ni tan sols hi havia estructura.
Exactament. O sigui, tu pagaves per aquest tros de terra per fer-lo servir. Tu
després... O anar amb l'autocaravana, per exemple.
Efectivament. I quin ha estat el problema? Que com que no tenim unes polítiques d'habitatge, podem ser molt de pics, no?, que les polítiques públiques d'habitatge triguen molt a entendre els seus efectes, tu pots desnonar tota aquesta gent, no? Estem xerrant d'unes 300 persones, en el cas de Can Roba 1 i de Can Roba 2. Què fan aquestes persones? Tornen a crear un assentament, perquè no tenen diners per pagar-se un lloguer a Eivissa.
Bé, jo crec que
que casos com aquests l'únic que demostren és la desesperació que hi ha en aquestes illes per trobar un lloc on viure i començar a tenir un projecte de vida a infrahabitatges, que no crec que se pugui començar cap projecte en aquestes illes. Ha de tenir en compte que molts fan feina, és a dir, tenen un, no sé, per exemple, ho han vist, ja no només en aquest cas, però han vist, per exemple, en els diaris han sortit casos de gent que té un sou i està pues, pagant lloguers que no el pot permetre i en situacions moltes vegades il·legals. En el sentit de paguen en negre perquè els hi cobren menys i és l'única forma que tenen d'arribar a final de mes. És a dir, tenim una situació que, de desesperació, que el que veiem és que hi ha molta gent que s'està, ho veiem amb els temes d'infrahabitatges, ho hem vist a Eivissa també, ho veiem aquí, de que se, intenten fer negoci sense desesperació de la gent. Jo, el cas més dur que vaig veure va ser les infrahabitatges de Palma, perquè és el que tenim més a prop i el vaig poder veure in situ, i és veritat que n'hi havia algun que feia por, i és el que deia en Angie, que hi havia molta gent que te deia no, però si és que si ara m'engegues d'aquí, me fiques en un problema. I això també té relació amb normalitzat els preus, de, sobretot del lloguer que hi ha en aquestes illes, perquè l'altre dia xerrava amb una persona jove que s'ha pogut independitzar perquè cobra un sou d'Alemanya, però viu aquí, perquè fa feina remot, i em deia que havia trobat un pis que estava molt bé per 1.100 euros, ell tot sol, i que li pareixia que estava molt bé perquè tot el que havia trobat no eren preus que se podien permetre. Així que, clar, en aquesta situació, per exemple, un treballador que pot cobrar una nòmina de 1.200 euros, que, per exemple, té una filla o un fill en el seu càrrec, on se'n pot anar a viure? I se juga amb aquesta desesperació d'oferir infrahabitatges, que són llocs en els que no se pot viure i no pots ni tenir un projecte de vida, però és que hi ha qüestions d'higiene, insalubritat, que no se compleixen.
Vos deixo una dada. 12 inspectors, per el que sabem, és la xifra de persones que treballen en el servei d'inspecció d'habitatge. Aquí podem incloure instructors, auxiliars, caps de servei... clar, i aquests infrahabitatges que veiem a pantalla... perquè s'han detectat, perquè qui no diu que tal vegada hi hagi més llocs, no? I que
sí,
puguin sorgir, no?, més llocs.
Claro, por supuesto que hay más, y por eso la ley lo contempla y el gobierno ha puesto el foco en detectarlos, porque no son condiciones humanas. El problema es lo que decíamos antes, que hemos normalizado sueldos de, o perdón, precios de pagar alquileres de 400, 500 euros por una infravivienda, cuando antes por esto te podías alquilar un piso más o menos por 500, 600 euros, según cómo pequeñito lo podías tener. Ahora es imposible. El otro día Idealista sacaba un informe que decía que en Palma el alquiler medio supera los 1.500 euros. Es que hay mucha gente que no cobra 1.500 euros al mes. ¿Cómo va a pagar 1.500 euros de vivienda? Eso nos ha llevado, pues, a esta desesperación y a que vemos a mucha gente compartiendo piso y a ocupas alquilando habitaciones, que esto tampoco lo podemos olvidar. Es que hay muchas viviendas ocupadas en las que el ocupa luego hace caja alquilando esas habitaciones, y la verdad es que la situación es crítica.
Vos deixo una xifra que també poden relacionar amb aquesta situació d'emergència habitacional que vivim. El titular seria: augmenta el poder adquisitiu dels rics, davalla els dels pobres. Els rics, en aquest cas a Balears, estan aconseguint incrementar el valor del seu patrimoni a un ritme molt alt, a un ritme molt notable. Estem parlant d'un creixement anual, crida l'atenció, del 8%. S'accelera encara quan es tracta sobretot d'inversions, joies, cotxes de luxe, obres d'art... I, per altra banda, el nivell de vida davalla. Ho han vist, no fa falta referir-se a les xifres. Impossibilitat d'accés a un habitatge, impossibilitat d'arribar a final de mes, senalla de la compra, que ahir varen sortir algunes xifres de l'Organització de Consumidors, no?, que deien que precisament Balears la té de les més altes. No? Com equilibrem aquests dos pols, no?, tan polaritzats, mai millor dit?
Jo crec que és la via en què fracassa una societat. Com menys igualitària sigui, més fracàs aquesta societat. O sigui, jo crec que és evident que l'ascensor social que existia en altres dècades a Espanya actualment s'ha trencat i no és el model de societat cap al que hem d'evolucionar. Si cada pic hi ha més rics i cada pic hi ha menys classe mitjana i cada vegada hi ha més persones que, tot i tenir una feina, són treballadors precaris, és el moment en el que sorgeixen, pues, els populismes, els extremismes, els trencs trenca una societat perquè es trenca el pacte social. Aquí, en aquest sentit, jo crec que és justícia recordar polítiques que s'han aprovat en aquesta comunitat autònoma que beneficien fiscalment a les persones més riques, no? Com per exemple l'exempció de l'impost de patrimoni de les persones que tenen més de 3 milions d'euros, que abans estava en 700.000 euros, i que això implica una pèrdua de milions d'euros cap a la comunitat autònoma. Uns diners que podem debatir si els impostos s'utilitzen pel que s'han de destinar, no? Que això és un debat molt, molt ampli que donaria per una tertúlia sencera, però que són impostos en teoria pensats per gastar-los en sanitat i en educació pública, que és el que reverteix aquesta desigualtat social.
Jo aquí vull traer una frase de l'economista Pau Montserrat, que ell dice que en Baleares la classe media està en peligro de extinció. I és que hoy en dia la classe media cada vez és más pequeña, porque es muy difícil, como tú decías, Angie, llegar a fin de mes. Es que tenemos trabajadores pobres, entonces los que no me gusta llamarlos ricos tampoco, pero los que tienen patrimonio cada vez tienen más, pero los trabajadores cada vez tienen menos, porque si tú no puedes acceder a una vivienda, que es lo que realmente en la sociedad actual te da patrimonio, claro, tienes que pagar un alquiler muy elevado, una cesta de la compra muy elevada, no llegas a fin de mes. Al final tú tampoco puedes ahorrar para comprarte una vivienda, y eso que hace pues que cada vez haya más polarización, y eso pues es peligroso, porque como tú decías, luego salen los populismos, los extremismos. Hay gente que está muy cansada porque ve que vive peor que antes. Es que tenemos la generación Z, que es la primera que vive peor que sus padres. Hasta ahora siempre pues los hijos tenían un nivel de vida mejor, tenían más calidad. Ahora no, ahora hay muchos jubilados que están ayudando a sus hijos a llegar a fin de mes porque sus pensiones son más altas que sus sueldos y tienen una vivienda en propiedad.
Bueno, y si me permets, i això també genera una fractura entre generacions, perquè ara hi ha un discurs que per mi és inconcebible, que molta gent jove es queixa de les pensions que cobren les persones majors perquè diuen que estan pagant amb el seu sou les pensions dels majors. I és com, veritablement funciona el sistema de pensions, però tu, quan siguis major, els joves te'l pagaran a tu, no? Per tant, aquesta desigualtat generacional també genera una fractura entre generacions, i no entenem que aquestes persones que ara estan cobrant una pensió que pentura és més alta que un sou normal, tot i que les pensions a Espanya tampoc és que siguin de molt, molt, molt elevades, és perquè han fet la seva feina i perquè han cotitzat tot aquests anys. Vull dir que també hi ha una fractura social.
También se da, perdón, porque los jóvenes ya no confían en el sistema. Entonces tú sales a la calle y hay muy pocos jóvenes que confíen en poder cobrar una pensión cuando se jubilen. Esa desconfianza también genera rechazo.
Sí, jo crec que més que una desconfiança en el sistema és que una qüestió de que els salaris que se paguen actualment no serveixen per mantenir un sistema de pensions com el que tenim actualment. Ho veiem, i això hi ha molts informes que ho apunten, que la pensió mitjana està per damunt del sou mitjà, és a dir, això el que fa és que el sistema de pensions sigui deficitari, i en el qual moment, això ho estan veient, per exemple, a països com a França, que ja s'ha dit que s'haurà de fer un reajustament del tema de les pensions, i el problema de tot això és els salaris que s'apaguen i les misèries que s'apaguen molta gent que està fent feina.
Aquí, bueno, ya no solo el salario, porque por ejemplo en Baleares el salario ha subido, tenemos el mejor convenio de hostelería de España. El problema es que por mucho que tú subas el salario, cuando tienes una vivienda que se alquila por 1.500 euros, es que es imposible llegar a fin de mes, porque tenemos precios de alquiler como las principales ciudades europeas cuando nuestros sueldos son un tercio.
Sí, però més enllà d'això, és a dir, si xerrant de pensions, que és un càlcul econòmic, va per una altra banda. És a dir, aquí, a més, tenim aquesta qüestió de l'habitatge que se t'endú. Si és, per exemple, l'altre dia sortia que només un 15% dels joves s'han pogut independitzar i que els altres han de seguir visquent el seu país a mare perquè no tenen possibilitats. I quan xerrant de desigualtat, jo tinc la sensació de que, bueno, fa molts anys que se xerra, i tinc la sensació de que és el model i el sistema que està actuant perfectament, perquè veiem que no s'està corregint i que cada vegada els rics són més rics i els pobres són més pobres. Aquest estiu ho veiem, per exemple, amb el tema dels turistes que venen aquí a Balears, i jo me sorprèn molt que molts de turistes, o reben molt de turistes, que gasten moltíssim de doblers. I veiem aquí, per exemple, a Mallorca sou menys, però si vas a Eivissa ho veus perfectament, i allà el contrast és enorme, perquè veus, abans ho dèiem, gent que viu a infrahabitatges, gent que, per exemple, té un treball, coneixíem una taxista que ha de viure a una caravana perquè no té una altra possibilitat, quan té una feina que és taxista i que té uns ingressos, però no se pot permetre un habitatge, mentre a un quilòmetre tens pues, gent gastant quantitats ingents de dobles. Així que jo tinc la sensació de que el sistema segueix funcionant com per beneficiar només un pocs i que, abans ho deien Angie, crec que la fiscalitat s'hauria de donar una volta perquè tinc la sensació també de que en el final els que més haurien de pagar no paguen tant.
Són les 9 i mitja, si me permeteu, hem de fer una petita pausa per publicitat per tornar tot d'una i parlar també del cas Begoña Gómez i com, just de cara a dissabte, podria enfrontar-se a una decisió important per la seva carrera professional, com és enfrontar-se a un jurat popular, unes acusacions de les quals ens farem ressò tot d'una, després d'una petita pausa per publicitat, com dèiem.
El dia. El bisturí. Javier Alarcón.
Buenos días. Si la noticia del día en los medios es el chabolismo, el nuestro es ese que también se esconde en la actualidad. El político, que también lo hay y que pasa desapercibido. La señora Durán, portavoz voxista en el consistorio palmesano, renuncia a su puesto y a su cargo. Abandona el ayuntamiento con este buen viaje. No es fácil encender la radio y oler la descomposición de un partido en directo. Aproveche, que no siempre es posible. Mientras que las noticias del día a día hacen que apenas nos fijemos en los partidos, la defunción llega cuando no dejas de preguntar por el muerto. Cuando pierde 3 de sus 8 diputados en el Parlamento y de los 5, 1 está procesado. Si 4 meses después de arrancar la legislatura, abandonaba el diputado señor Cardona. El enero siguiente ocurría la rebelión de 5 diputados contra el partido. Su abril posterior, la dimisión de la señora Rivas y el señor Rodríguez como portavoces. Y en agosto de ese año, el abandono del señor Guades. Ya en julio del 25 llegaba el bye-bye de la señora Rivas y la semana pasada expiaba sus pecados del dinero desviado y la falta de libertad. No sin antes de que Vox Madrid largara a la señora de las Heras y nombrara presidente del partido al procesado señor Lesén. Todo mientras estos días se eliminaba de portavoz adjunta en el Parlamento a la señora Verdú y se nombraba al díscolo señor Rodríguez. Es cierto, a principio de año pronosticamos que a estas alturas de Vox no quedaría ni el chasis. Pero ¿quién se va?
Reprenem la nostra tertúlia després del bisturí. Seguim en conversa amb els periodistes i en Porcel, Alicia Mateos i Angie Galvin, i estàvem analitzant les claus del dia. Una de les més importants, podríem dir, és una notícia que ja du coa des d'ahir, quan varen saber que el jutge Juan Carlos Peinado va concloure la instrucció contra l'esposa del president del govern, Pedro Sánchez, i ha fet el pas endavant per enviar-la a judici per un delicte de malversació davant un jurat popular. La cita dissabte que ve a l'hora baixa per concretar aquesta imputació. Abans de fer una ronda de preguntes sobre aquest cas en concret, volem demanar-li a l'advocat penalista Diego Coronado què pot suposar l'incorporar en aquesta xerrada. Diego, bon dia.
Hola, muy buenos días.
Te volia demanar què pot suposar enfrontar-se a un delicte per malversació, començant per aquest punt en concret.
En primer lugar, es un delito público y significativo por la concreción de una pena privativa de libertad, ¿no? Que es siempre una cuestión trascendental, y por la entidad de los supuestos hechos delictivos que se pudieran acabar declarando probados, pues puede ir de 2 a 6 años, ¿no? Además de una multa e inhabilitación, sin perjuicio de la responsabilidad civil que se pudiera concretar. Digamos que son cuestiones muy trascendentes en lo personal, sin perjuicio de más consideraciones por la cuestión, digamos, de la trascendència, no?, que tiene este asunto en particular.
Senyor Coronado, hi ha xifres que diuen, i ara li demanaré per al jurat popular en concret, que quan una persona és jutjada per un jurat popular, quasi en la majoria dels casos, crec recordar que la xifra era un 90%, surt culpable. Com podem interpretar aquesta qüestió en concret?
Pues, en primer lugar, decir que si hay un veredicto de culpabilidad es porque, indudablemente, para los ciudadanos que componen ese tribunal, se considera probado, digámoslo así, que todo lo que se ha ido recopilando durante la instrucción, pues indudablemente colma el tipo delictivo, ¿no? Asistido indudablemente por el presidente, que es técnico, un magistrado, que les va guiando durante todo el proceso. Digámoslo así, que sería pues el éxito de que la instrucción está bien hecha y que se ha concretado en su totalidad y plenitud que lo que se estaba poniendo de manifiesto desde un principio, pues resulta aprovado. No digo cierto, digo resulta aprovado.
I ja en aquest punt, de cara a dissabte, a ella se li comunica que hi ha, no?, contra la seva persona. Les parts, després del que digui el jutge, poden fer les seves al·legacions, que faran les seves al·legacions, sí. I en aquest moment el jutge Peinado ratifica si continua el procés. Anem a dibuixar els possibles escenaris a partir d'aquest punt.
Uh-huh. En esta comparecencia personal se notifican y concretan cuáles son los hechos que revisten pues la característica de delito, ¿no? Parece ser que durante la investigación se ha estado practicando diligencias en averiguación de si había tráfico de influencias o si había corrupción. Digo un poco por lo que hemos ido viendo todos a través de los medios de comunicación. Si había cohecho, si había malversación, parece ser que finalmente se va a concretar única y exclusivamente en esa posible malversación de fondos públicos, ella junto con otros investigados. Se va a concretar por su señoría los hechos que consideras que han de resultar después de los hechos justiciables, ¿no? Que serán aquellos hechos que van a determinar que pueda calificarse como delito de malversación. Se cierra la instrucción, hay unos indicios de delito a juicio de su señoría, y en ese trámite las acusaciones y las defensas harán también sus concreciones y valoraciones, unas tendentes a la continuación del procedimiento como trámite previo para las calificaciones y otras de acusación y otras la defensa, pues lógicamente en búsqueda del sobreseimiento por la discusión de esa apariencia delictiva de los hechos que se han recopilado durante la investigación.
Diego Coronado, advocat penalista, moltíssimes gràcies per aquesta informació.
Muchas gracias a ustedes. Muy buenos días.
No és una situació fàcil per al president del govern, Pedro Sánchez, per la mare del cas de la seva dona, però han de sumar també el cas del seu germà. No és un escenari senzill.
No, és un escenari bastant complicat, perquè a més crec que t'has deixat el cas Coldo, vull dir.
Clar, si anem un poc més enrere, sí. No podem anar sumant un poc sí. Altres qüestions que també afectarien
sí.
La seva persona.
Que de fet, la meva opinió és que el cas Coldo és molt més greu, perquè ja estem xerrant de persones que sí que tenen un càrrec públic, no? Perquè podem debatre si la dona del president del govern hauria de ser un càrrec públic o no ho és, no? Perquè el jutge
bueno,
Peinado...
Bueno, en Espanya la primera dama és la reina, no és la mujer del president, con lo cual no és un càrrec público.
Claro, pero es el juez Peinado investiga por malversación a Begoña Gómez porque considera que tiene un cargo público en el momento en que ofrece la cátedra a la Complutense, ¿no? Y que utiliza recursos públicos de la Moncloa en beneficio propio, ¿no? Aquí esto es un debate jurídico que a nosotros se nos escapa, la verdad,
pero es un debate, es una pregunta interesante para los penalistas de si puede ser concebida a ella por este cargo que tenía la Complutense, o por ser presidenta, o por ser mujer del presidente, si tienes una figura pública y puede ser procesada por malversación, que la malversación es como la prevaricación. Nosotros no podemos malversar porque no tenemos un cargo público, ¿no? Entonces, perdona, que pasa en català. Llavors, jo crec que és una situació complexa pel president del govern, més enllà del cas particular del seu germà i de la seva dona. Crec que, especialment pel cas Coldo, que a mi em sembla molt més greu que aquest cas en particular, perquè al cap i a la fi estem xerrant de familiars al president del govern, com també passa amb la senyora Díaz, Isabel Díaz Ayuso, a la Comunitat de Madrid, que el té a la seva parella, a res de ser imputat per frau fiscal, un frau fiscal que ell mateix ha reconegut, no? Per tant, jo crec que la clau és el cas Coldo i no tant aquests casos personals que, evidentment, també
són
greus.
Tampoco podemos olvidar al fiscal general del Estado. O sea, es que Pedro Sánchez tiene un escenario muy complicado que en cualquier democracia sería inasumible. Es que tenemos, yo no voy a entrar en si son culpables, inocentes, yo no voy a entrar porque no tengo los conocimientos, pero desde luego me parece que el escenario es muy complicado y además la división que estamos viendo entre el poder ejecutivo y el judicial es que me parece bastante dura de asumir en una democracia. Es que estamos teniendo a un presidente del gobierno y a un gobierno que están en un enfrentamiento claro y directo con los jueces, que en función de lo que digan son buenos o malos. La jueza de la Dana de Valencia es buena, el juez Peinado es malo, la jueza del hermano de Sánchez es mala. No, esto no, hay que tener independencia y respeto hacia el sistema judicial español, que yo creo que es bastante garantista.
Tens tota esa raó.
Sí. No, jo només, bueno, si vols continuar, però jo només volia dir que crec que no hi ha més respecte per jutges, i aquí a Balears tenim molt bons jutges, que dir que qüestions com aquestes, o que hi ha jutges que no fan bé la seva feina i que estan fent una oposició directa en el govern de Sánchez. I jo crec aquí hi ha dues qüestions. La primera és una part política, és a dir, crec que ja duim, crec que són 15 mesos amb aquest tema ocupant portades. De moment no s'ha jutjat res i el cas segueix endavant. De moment no sé cap on tirarà. Entenc que si te jutja un jurat popular no és el mateix que si te jutgen magistrats, que ho fan en diferents característiques, és a dir, pot el jurat entén o pot tenir una percepció diferent, i a més ho han de dir.
El jutge no ha utilitzat la imparcialitat que hauria d'utilitzar.
Sí, i amb això m'abast, perquè és vera que moltes vegades amb aquestes qüestions no sabem com plantejar-ho, i jo m'abast, per exemple, amb les declaracions que ha fet el juez Castro, que el juez Castro va tenir un cas com es prescut, com es de Jaume Matas, que sa dona, Jaume Matas, va aconseguir que un hoteler li pagàs un sou només perquè era sa dona Jaume Matas, és a dir, té coneixement de causa. I ell explica que el Peinado ha esgotat la instrucció aquesta, i que per això se cita Begoña Gómez i ara comença tot el procés, i que està autoconvençut, ell diu, tal qual, de que hi ha un delicte de malversació. Això ho va ajudar en Nanchi, és perquè se considera que Begoña Gómez actua com a funcionària o com a treballadora pública, i que per això hi ha certa malversació. La realitat és que ell, després de seguir tot aquest cas, diu que no hi ha cap indici concret que se pugui o per que se pugui negar la presumpció d'innocència, que hem de tenir en compte que és una qüestió important, és a dir, tothom és... no pots dir que qualcú és culpable fins que no hi ha una sentència, i ell, per exemple, posa un cas que ja ho pareix anecdòtic, i és que ell, quan era jutge i estava en els jutjats, i demanava a un altre funcionari que li anés a comprar, per exemple, un paquet de cigarros, perquè ell no hi podia anar, perquè tenia... I diu, fa com la broma de dir si jo en aquest cas m'haguessin dit que estava malversant, pues, seria un cas per escut. I després allò me fa gràcia, perquè ara el tema d'en Sánchez se li qüestiona tot el que està fent, però hem de tenir en compte que Mariano Rajoy, per exemple, va tenir, si no vaig equivocat, a son pare visquent a la Moncloa, i passava en el pressupost de la Moncloa les cures de son pare perquè estava malalt, i l'altre dia veia Jaime de los Santos, que és el diputat del PP, que era assessor personal de la dona de Mariano Rajoy quan era president del govern, i que li feia gestions d'assessor personal i de qüestions com aquestes.
És a dir, el que no pot ser és que tinguem... La mujer de Rajoy no tenia empreses con las que luego ganaba dinero. Es que esta señora Begoña Sánchez tenía cátedras, sin ser catedrática, tenía cátedras y utilizaba a a la Moncloa, supuestamente, para poder acceder a determinados contratos. Es que es diferente.
Pero
la mujer
este
de Rajoy
concreto,
no tenía empresas.
Pero es en este caso en concreto se investiga si la asesora de la Moncloa envió correos electrónicos para Begoña Gómez. O sea, sería como, como piezas separadas. Hecho para
sí,
poder...
pero también está lo otro. También está claro. Que ella tenía cátedras en las que sí que se utilizaba el membrete de la Moncloa para supuestamente conseguir patrocinadores. Vale. Entonces, la situación es diferente. Luego también tenemos al hermano de Pedro Sánchez, al que se le creó una plaza que era Vox Populi, de hecho hay correos que lo demuestran, para el hermanito, que él de hecho se alquila un piso en Badajoz antes de haber conseguido el puesto de trabajo, que luego este señor se va a tributar a Portugal, que no acudía al puesto de trabajo y estaba cobrando un sueldo público. Entonces, si tú hablas con los funcionarios de Badajoz, allí todo el mundo conocía al hermanito, que la plaza era para él, que encima se le crea una para un amigo que tributa en otro país y no acude a su puesto de trabajo. A ver, la situación yo creo que fácil no es. Y si a esto ya empezamos a cuestionar a unos jueces y otros en función de si nos gusta lo que dicen o no, yo creo que hay que tener un respeto a la justicia porque son poderes diferentes. Una cosa es el legislativo, otra el ejecutivo y otra el judicial. Y no podemos entrar en estas valoraciones.
Estic d'acord amb tu. Estic cert que crec que s'ha de comentar per una qüestió de justícia que quan se va crear aquesta plaça se li va concedir i encara no era president del govern. Vull dir, no era una persona molt important a Espanya, però no era president del govern. I quan dius el tema de criticar les resolucions judicials, estic totalment d'acord. Vull dir, l'única veritat que tenim no és ni la nostra veritat periodística, és la veritat judicial. És un pacte social que fem tots per viure en societat. Vull dir, hem d'acceptar les resolucions judicials, ens agradin o no, perquè si no la societat és que no podrien coexistir. Vull dir, és l'única veritat que tenim. Però aquesta crítica que se fa des del govern central a la instrucció de la jutja Peinado, per exemple, que no em sembla bé perquè no dona bona imatge de sa justícia i de fet sa justícia, és com sa ciència. Si no està ben fet, es corregeix a si mateixa. Vull dir, tu sempre pots apel·lar i si sa instrucció de Josep Peinado està mal feta, es revertirà. Vull dir, jo crec que en el sistema judicial. Però aquestes crítiques no només és a l'esquerra, també la fan de sa dreta i Isabel Díaz Ayuso fa servir totes les possibilitats que té de sa comunitat de Madrid per criticar la instrucció que se fa de la seva parella, una persona que en un email va confessar que era un defraudador fiscal.
Ayuso ha criticado a la agencia tributaria. Yo, juez, críticas del PP a los jueces,
Jo només voldria dir una cosa i crec que s'ha democràticament poder criticar les decisions que prenen alguns jutges. És a dir, una cosa és respectar...
Que el president del govern hable d'esta manera de los jueces.
Jo crec que el president del govern hauria de mantenir un altre tipus d'actitud. Però jo també crec que nosaltres com a ciutadans podem criticar segons
sí,
quines actituds...
Sí, nosaltres com a ciutadans...
Claro, però què és el que fem aquí si ens demanes la nostra opinió?
Sí, nosaltres sí. Bueno, y también la postura del gobierno. Un gobierno no puede criticar de esta manera tan frontal al sistema judicial español, porque es que es uno de los pilares de la democracia. No puede criticarlo de esta manera.
Jo crec que ho separaria. Per una part és el que pot fer o no ha de fer el govern, i l'altra qüestió és que pareix que moltes vegades que els jutges són éssers de llum i que no se'ls pot criticar i que no s'equivoquen mai.
Estamos hablando del gobierno. El gobierno tiene que respetar la independencia judicial y no puede insistir en esta teoría de jueces buenos, jueces malos. Esto es que no es sostenible en ninguna democracia. Otra cosa somos los ciudadanos que podemos criticar y comentar y valorar todo lo que queramos, pero es que él es una figura institucional muy importante y debe mantener la independencia y el respeto.
Jo només voldria dir una cosa i que crec que el cas de Begoña Gómez i el del germà no són exactament el mateix. Crec que en el del germà sí que hi pot haver més indicis de que, malgrat ell no fos encara el líder del PSOE, ell tenia molt bona relació amb els dirigents del PSOE de Badajoz. Inclús ell ha dit públicament que gràcies a molts dirigents d'allà ell va poder començar un altre pic, començar sa campanya per ser líder de...
Bueno, que no olvidemos
PSOE,
que el líder del PSOE de Badajoz hizo dimitir a dos o tres diputados de l'Assemblea para él aforarse.
Jo crec que, per això dic que crec que són dues qüestions totalment distintes. És veritat que jo, el manco, si me demanen el que opin personalment, crec que lo de Begoña Gómez sí que és un despropòsit i ja veurem com acaba.
I sin olvidar que... el caso Coldo i el del fiscal general.
I en això anava. I que en el final, nosaltres, per exemple, com a balears, que crec que és el que mos ha d'importar més en aquest sentit una tertúlia de IB3 és el cas Coldo i tot el que no sabem, perquè és vera que se xerra de que hi ha informes, de que hi ha més qüestions que sortiran, de que no sabem exactament si van ser 3,7 milions que se van defraudar o van ser més. És a dir, crec que aquestes qüestions i ho anirem veient, i després hi ha una qüestió. Jo voldria saber quan totes aquests casos se'ls doni una resolució o se dicti sentència, si coincidiran, per exemple, perquè el 2027 tenim eleccions. Així que jo crec que tot el que passi, tant del cas Coldo com les altres qüestions, poden condicionar.
Un tema molt interessant és com pot influenciar a la política local, que evidentment tot està interconnectat. Un debat molt interessant que és de la justícia, la veritat, i que dona per la reflexió. Però hem de fer una petita pausa, escoltar uns consells, parlar amb tot d'una, de canvis d'hàbit en els patrons de les embarcacions de migrants, de l'arribada de migrants, ara augmenten la seva capacitat, i també, com a nota final, no volem deixar de banda una qüestió que arrasa Eivissa i que està generant molta preocupació, que és el conegut com a gas de la Riaia, i és massa present, tal vegada, en alguns sectors, i les conseqüències també són molt notables, vos les contam tot d'una.
El dia. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és participació.
Una agresión por la calle, una pintada en tu portal, un insulto en redes. Si sufres algún tipo de delito de odio, en las sedes judiciales hay un lugar al que puedes acudir para recibir apoyo jurídico y psicológico sin necesidad de denuncia previa. Oficinas de asistencia a las víctimas del delito. Que el odio no tenga la última palabra. Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Gobierno de España.
IB3 dona una mà a l'Associació Espanyola contra el Càncer de les Illes Balears per aconseguir el 70% de supervivència l'any 2030. Per més informació, www.contraelcancer.es i al telèfon 971 24 40 00. IB3, tots donam una mà a l'Associació Espanyola contra el Càncer.
Una agresión por la calle, una pintada en tu portal. Un insulto en redes. Si sufres algún tipo de delito de odio, en las sedes judiciales hay un lugar al que puedes acudir para recibir apoyo jurídico y psicológico sin necesidad de denuncia previa. Oficinas de asistencia a las víctimas del delito. Que el odio no tenga la última palabra. Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Gobierno de España.
Miquel, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però que t'has llegit, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va a la Formentera. Despertat de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur.
Una agresión por la calle, una pintada en tu portal, un insulto en redes. Si sufres algún tipo de delito de odio, en las sedes judiciales hay un lugar al que puedes acudir para recibir apoyo jurídico y psicológico sin necesidad de denuncia previa. Oficinas de asistencia a las víctimas del delito. Que el odio no tenga la última palabra. Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Gobierno de España.
El dia, amb Marta Grau.
Són les 9:53, continua la nostra tertúlia i ho fa amb un titular que no poden deixar de banda. Es duplica el nombre de migrants de cada barca. O sigui, el que augmenta és la capacitat de les barques que aquí arriben, aquí a les nostres illes. Experts en migració han detectat que des de l'any 2023 els contrabandistes sobrecarreguen aquestes embarcacions i si abans viatjaven entre 10 i 13 persones, ara pràcticament són el doble, 23-24. Són dades que recull el darrer informe de la ONG, el Fòrum Tunisià pels Drets Econòmics i Socials. Está claro que detrás de todo eso hay un negocio, Alicia.
Sí, totalmente, y lo vemos en las cifras que nos manda delegación del gobierno prácticamente cada día, diciendo que han encontrado pateras en las costas de Baleares. Es un auténtico drama y una vez más vemos la miseria del ser humano aprovechando la desesperación de algunas personas para sacar dinero y lucrarse. És que és inassumible.
Ahir comentàvem la intervenció de Frontex en la ruta d'Algèria, si això podia contribuir a reduir les morts, si pot suposar un fet positiu, no?, o ajudar al control d'aquestes embarcacions per als mitjans que té. No sé què en penseu, si pot ser... Evidentment no és una solució, sinó és una mesura de control.
Clar, evidentment el que s'ha fet és lluitar contra les màfies als països d'origen, que no només fan negoci augmentant aquesta capacitat que tu comentaves de les embarcacions, sinó que fins i tot moltes vegades porten droga i els migrants no són conscients d'aquestes narcopateres. I ells estan viatjant amb droga i després quan arriben en el país, en aquest cas en Espanya, hi ha una persona que viatja gratis perquè s'encarrega de la droga i és la que s'ha d'encarregar de protegir la mercancia, per dir-ho d'alguna manera, no? Que són persones que es veuen forçades a fer això perquè el que fan és fugir d'un país de misèria, no? o de conflicte. I arriben a una situació completament desesperada, no? Per tant, no només fan negoci amb les persones, sinó que de vegades també fan negoci amb les drogues, i crec que és un tema important perquè s'ha de xerrar, no? Moltes vegades hi ha molt de tabú, no?, de xerrar de les màfies de la immigració, perquè sempre que deshumanitza les persones que hi venen, però és que les persones que hi venen són les principals víctimes d'aquestes màfies, no són col·laboradors, ells fan això perquè no els queda una altra via per aconseguir una vida millor.
Bueno, jo crec que, igual que veiem, és veritat que no és comparable, però crec que molts hem acostumat a que hi ha molta gent que faci negoci en la misèria, en la desesperació de la gent, i crec que aquest és un cas molt clar, i sobretot el Manco pareix que les arribades al Manco Balears creixeran ja no només en els pròxims mesos, sinó en els pròxims anys, menys mentre se redueix, per exemple, la ruta Canàries. És a dir, tindrem un greu problema. Ho han xerrat aquí moltes vegades, de que no hi ha recursos suficients per atendre tota aquesta gent que arriba fins aquí, des de facultatius fins a, per exemple, policies, quan arriben a les costes, inclús si són menors, sí que ja el sistema està col·lapsat. I crec que és una qüestió que és veritat que moltes vegades se diu que s'hauria de fer més accions a destí, però crec que ho vàrem veure que, per exemple, amb el Marroc l'únic que s'ha fet és que el Marroc va tancar, diguéssim, la porta de sortida perquè va arribar un acord amb el govern d'Espanya, però Argèlia, com està enfrontat amb el seu govern, pues deixa passar més gent. Així que jo crec que és una qüestió molt, molt més complicada i, sobretot, que aquesta gent seguirà venint. I molta d'aquesta gent vol arribar a Europa perquè cerca un altre tipus de vida i cerca una vida millor. I molts, això ha sortit en els diaris, que els hi demanes i te diuen que prefereixen la misèria aquí que la misèria allà, perquè s'ha viu molt millor aquí.
Claro, és que aquí intenten buscar una esperança de vida mejor, és que allí estan condenados a morir de hambre. El problema és que esto se tiene que llevar a Europa i a mi me parece muy importante que Marga Proens haya ido a hablar con Frontex, porque yo creo que es un tema europeo. Ellos buscan una puerta de entrada a Europa. Muchos ni siquiera se quedan en España. Por eso esto se tiene que abordar a nivel europeo.
Els darrers minuts els dedicarem en aquest titular. No sé què en penseu, però sembla que aquest gas del riure, que és un poc de tota la vida, no és nou, anys enrere també s'utilitzava, però estaria arrasant tant a Eivissa, però també a alguns llocs de Mallorca, com és Punta Ballena i altres indrets de la zona de Magaluf. El diario.es, Angie, vosaltres heu tret just aquest article de forma recents i el titular és que els fabricants s'aforren directament.
Sí. Sí, és un problema perquè no s'ha considerat una droga, sinó que és una substància tòxica. Per tant, els operatius policials no és com quan has de lluitar contra el narcotràfic, no? És molt més difícil.
Hi ha un lim legal. I
sí, exactament, justament.
Un buit legal.
Un buit legal en aquest sentit, no? Per tant, policialment és molt difícil perseguir això i genera una complicació no només de salut pública, que és bastant evident, sinó també genera un problema pels hotels, no? Perquè els turistes britànics el que fan és intentar camuflar aquestes bombolles que compren a eBay, a Amazon, etcètera, no les ferreteries locals que ja no venen, bueno, aquest, clar, producte, no poden. El que fan és, el compren a Amazon o a eBay, intenten camuflar-les, les fiquen en els hotels i quan marxen als hotels, les Kellys es troben, quan fan el check-out als turistes, les habitacions plenes d'aquestes bombolles. Per tant, és un problema i també per la salut d'aquestes persones.
També Alicia, Platja de Palma, com sí, deia, i Punta Ballena, també.
Sí, nosotros lo publicamos este verano, en última hora, y allí en Playa de Palma y en Punta Ballena se vende en la calle, lo venden los vendedores ambulantes. Nos comentaba el presidente de Acotur, Pepe Tirado, que los establecimientos dejaron de hacerlo porque eran sancionados por el gobierno, que hizo una campaña bastante potente con esto, pero los vendedores ambulantes, de hecho, publicamos fotos que veías a la gente pues comprando sus globitos, y la verdad que esto tiene implicaciones para la salud pública bastante graves.
No deixa de sorprendre aquestes darreres modes, no? Que en aquest cas el gas del riure no és nou, és ja un fet freqüent a determinades zones turístiques des de ja fa uns anys, però clar, amb l'accés a internet de forma ràpida sembla que ha augmentat aquest consum. Molt agraïda a Guillem Porcel, Angie Mateos, i Alicia Mateos per haver-me acompanyat en aquesta hora de tertúlia. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Notícies i continuant tot d'una, encetam la segona hora de programa, que per cert, parlarem de cotxes elèctrics. Mite o realitat? És veritat que tenen més tendència a incendiar-se? És així? Costa més apagar aquest tipus d'incendis? Després desmuntem algun d'aquests mites amb experts en el sector.